Toc d'hoquei.
Hola, com estan? Aquest cap de setmana s'ha disputat la tercera jornada de l'Hockey Lliga. La tercera, bé, s'ha disputat la meitat de la tercera... Només 3 partits, fet que representa un 37,5% de la jornada. Aquesta xifra dona lloc, per tant, a múltiples reflexions. A nivell mediàtic, quin interès té una competició que juga 3 partits un dia, 3 partits un altre, i així va completant línia fins a arribar a bingo? O com pot ser que el proper cap de setmana es jugui la quarta jornada amb partits pendents de la segona? I d'aquí a més a més, comencen les competicions europees. Tot plegat porta al malestar dels calendaris, i no només de l'Hockey Lliga, ja que el mal es pot fer extensiu a moltes categories i també a molts esports. On està el problema? Ai, las! Tant de bo trobéssim el filòsof, estadista o matemàtic que ho sabés resoldre. Mentrestant, cadascú anirà per lliure. Seleccions fent la seva, mundials de club des de segon i la competició de Lliga, que creiem hauria de ser la protagonista, seran les postres.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Sigueu benvinguts al Toc d'Hoquei, on volem contribuir, com sempre, a fer més difusió d'aquesta família de l'hoquei patins. Volem que sigui un programa participatiu i, per tant, posem diverses vies de comunicació amb nosaltres. El correu electrònic és radio@tocdhoquei.net i la pàgina web www.tocdhoquei.net. A més, ens podeu trobar també en xarxes socials com són Twitter i Facebook. En aquesta segona edició del Toc, començarem, com sempre, parlant de l'Hockey Lliga, on el Vic segueix sent líder, però, com us dèiem, només s'han jugat 3 partits de la tercera jornada. La primera nacional espanyola, que comença aquest proper dissabte, i també en parlarem, i en el nostre tema del dia conversarem amb Pere Torres, l'expresident de la Federació Catalana de Patinatge, amb qui volem parlar sobre els Jocs Olímpics. Per què l'hoquei patins no és olímpic? A banda d'això, tenim la primera nacional catalana amb el Manlleu com a primer líder, i hoquei femení i hoquei base per anar completant l'espai d'avui. Comencem, doncs, l'hoquei Lliga, aquesta tercera jornada que ens deixa només 3 marcadors, que són els següents. El Sitges 1, Alcoi 3. Per tant, l'Alcoi que suma la seva primera victòria i el Sitges que encara no ha guanyat cap partit i comença a caure a la classificació. L'empat a 2 entre el Roncato Pativic a la pista de Lleida, Lleida 2, Vic 2, i la victòria del Blanes per 3-2 a la seva pista davant del Cemex Tenerife. Un empat, per tant, aquest Lleida 2, Vic 2, que segueix amb el Vic al capdavant de la classificació. D'aquest partit en parla el jugador del Vic, Marc Torra.
Després del partit i com va anar, doncs, l'empat ja ens va anar bé, no? Perquè per tant 2-0 faltant 10 minuts, doncs remuntar, doncs empatar a Lleida, doncs complicat, no? Tal i com anava el partit. Però bueno, la dinàmica positiva hi és i l'equip, doncs, crec que està treballant bé, doncs, per estar a la part alta.
Queden partits penjats d'aquesta jornada encara, però s'aniran jugant, doncs, al llarg d'aquest mes d'octubre. Mentrestant, Marc Pijuan, aquest dissabte es juga la quarta jornada de l'Hockey Lliga.
Aquesta quarta jornada, com bé ser costum, no es disputarà sencera. Els partits que es disputaran serà el següent. Grup Clima Mataró rebrà el Coina Saliceo, l'Enrile Pas Alcoi rebrà la seva pista al Futbol Club Barcelona, el Roncato Pativic rebrà el Club Pati Sitges Arian, el Cemex Tenerife rebrà el Grup Castillo Lleida i, per últim, el Vilanova l'Ull Blau rebrà l'Animas Reu Deportiu.
I fins ahir es va disputar a Reus el Mundial de Clubs. Barça i Reus van arribar a la final, i finalment va ser l'equip del Baix Camp, l'equip que jugava, diguem-ho així, a casa, qui es va endur el partit i, per tant, el títol de millor equip del món, si més no oficialment, els propers 2 anys. Va ser, però, amb un gol de José Luis Páez, quan faltaven només... Bueno, no faltaven, de fet, ja s'havia acabat el partit. Estaven als 10 segons de la pròrroga, un xut des de fora de l'àrea de José Luis Páez va servir per marcar el gol d'or i, per tant, donar-li el títol al conjunt tarragoní. Fins aleshores no hi havia hagut cap gol, ni a la primera part ni a la segona, tot i que van tenir bastantes ocasions. 3.000 persones es van congregar a aquest palau, al Palau Olímpic de Reus, per veure aquesta final del Mundial de Clubs. Sobre aquesta final, doncs, en parla en Xavi Caldó, el jugador del Reus, que avui ens porta la crònica d'aquest partit.
El titular.
El
Reus aconsegueix el Mundial de Clubs.
La crònica.
Doncs el Reus per fi aconsegueix guanyar el Barça en una final a casa seva. Després de l'any passat i l'última temporada, pues, tenir diferents oportunitats de guanyar el Barça aquí a casa nostra, pues, ahir per fi es va aconseguir en un Mundial de Clubs que és una competició que crec que a partir d'ara, pues, anirà agafant importància i serà un dels objectius dels clubs. I, bueno, en un partit molt, molt disputat, amb un Barça que no va fer un gran campionat, però que a la final va demostrar que saben jugar aquest tipus de partits, que són els grans favorits per totes les competicions, i un Reus que venia potser de fer un millor campionat i que, bueno, que ahir potser no es va veure el Reus que s'havia vist durant tota la setmana, però que també van demostrar que sabem jugar finals, partits, i que, bueno, que estem acostant cada cop més, i, bueno, ahir per fi vam aconseguir guanyar un Barcelona que portava 2 anys sense treure cap final.
I un apunt curiós del Mundial. Un jugador català va jugar amb l'equip que va acabar quedant últim. És Gerard Gibert, un jugador del Barça B que, per circumstàncies de la vida, va acabar parant al Recife. El Recife va trucar al Barça, li va dir que li faltaven jugadors, i Gerard Gibert es va prestar, doncs, per anar a donar suport a aquest equip brasiler. Ens explica com va anar l'experiència.
Van trucar al Barça els brasilers, els de Recife, i van preguntar per un jugador que pogués pujar una mica al nivell de l'equip, perquè tenien diverses lesions i, bueno, diverses baixes, i volien pujar una mica al nivell, i, bueno, doncs m'ho van preguntar a mi, i ho vaig acceptar de seguida perquè és una oportunitat.
I l'apunt d'opinió avui ens l'acosta en Josep Gallofré des de Punt 6 Ràdio de Reus.
Bé, durant aquesta setmana passada i fins diumenge es va disputar el Mundial de Clubs de Reus, del qual l'Ànima Reus n'ha estat el campió. Un Reus, doncs, que s'ha vist bastant superior als altres equips, un Reus que també ha rebut moltes crítiques per l'organització, però, bueno, això ho deixem de banda, nosaltres ens dediquem a parlar d'hoquei. I bé, doncs, vam poder veure en la final una final, doncs, que es veurà molts cops més aquesta temporada, s'espera, entre l'Ànima Reus i Sort Lidescau Futbol Club Barcelona. El partit va acabar amb 1-0 i es va poder veure, doncs, que tant Marc Gual com Benito Gil, que venen de jugar un europeu, estan en plena forma, i un Reus, doncs, que amb Carles Figueroa a la banqueta pot fer moltes coses aquesta temporada.
I des d'aquest dilluns es disputa a Alemanya el Campionat d'Europa Júnior. La selecció espanyola arrencarà la competició enfrontant-se precisament als alemanys, un equip amb un hoquei, doncs, difícil de combatre. La resta de rivals en aquest campionat seran Itàlia, Anglaterra, Suïssa i Portugal. Es juga en forma de lligueta i la selecció espanyola està formada pels següents jugadors. N'hi ha 3 del Voltregà, que són Xavi Malián, Gerard Teixidor i Oriol Vives. Per part del Barça, el convocat és Carles Grau. N'hi ha 2 jugadors del Liceo, Eduard Lamas i Antonio Pérez, Enric Torné del Tordera, Tom Baliu de l'Igualada, Roger Riba del Cerdanyola i Rubén Fernández del Massanet completen la llista que està jugant amb la selecció espanyola júnior.
A Baró Bari Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Baró Bari Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a barobari.com.
Continuant el toc d'hoquei, parlem de la primera divisió espanyola, Marc, que comença aquest cap de setmana.
Doncs efectivament, Sergi, la primera nacional espanyola arrenca aquesta setmana. Una divisió en la que els equips catalans intentaran fer un bon paper per tal de pujar de categoria. Un dels que té més opcions és un recent descendit, el Cerdanyola Club d'Hoquei. Tal com ens explica el seu porter, Joan Ramon de Moya, el fet de baixar de l'Hoquei Lliga s'ha de notar.
És una temporada que nosaltres el que hem de fer és córrer més que els altres, i a més, donar un toc més de qualitat que en teoria nosaltres tenim, perquè tenim jugadors en teoria que han jugat tots a l'hoquei lliga i tenim un pèl més de qualitat, i si nosaltres correm com els de més i a més tenim aquest toc de qualitat afegit, pues jo crec que podem aconseguir l'ascens.
I els partits de la primera jornada són aquests.
Pel que fa als equips catalans, el Gegec visitarà la pista del Tordera, el Cerdanyola jugarà la pista del Gràfiques Ona Sant Antonio, l'Oviedo Roller rebrà el Club Esportiu Vendrell, El Sant Feliu rebrà el Vigo Stick i el Masella Esquí Girona visitarà la pista del Club Penedès Vilafranca. Completaran la resta de la jornada l'RCGL5 Coignasa Liceo, el Patín Corunya Raspeig i, per últim, el partit que enfrontarà l'Oviedo Hockey Club i l'Alcobendas.
Fa unes setmanes es van acabar els Jocs Olímpics de Pequín. L'hoquei hi era present, però sobre herba. Els patins no són present als Jocs Olímpics. L'any 1992 a Barcelona sí que hi va ser com a esport de demostració. Argentina va quedar medalla d'or i Espanya va guanyar la plata. Però des d'aleshores, res més. L'any que ve, un esport del patinatge podria entrar a la competició olímpica, això sí. De tot plegat, en volem parlar amb l'expresident de la Federació Catalana de Patinatge. Pere Torres, per què a l'any 92 es va poder fer l'hoquei patins als Jocs de Barcelona?
Bueno, mira, passa una cosa, diguéssim, el fer-se aquí a Barcelona, a part de que ho havíem demanat moltes vegades ja, diguéssim, i havíem fet inclús pues, alguns folletos i algunes coses per presentar el Comitè Olímpic. Pues el 92 ens van permetre al final ser de port d'exhibició i teníem les fases de Sant Sadurní d'Anoia i de Reus i després al final el Palau Blaugrana, però era d'exhibició.
Va ser una oportunitat perduda la d'aquell any?
Sí, això li hem dit al Sabaranc, però no va, per lo vist el deport nostre tenen en compte una cosa, que és el que em va dir el Sabanang una vegada i tenia tota la raó. Em va dir, quants patins en creus que es venen al món? I jo li vaig haver de dir que pocs. Perquè de material deportiu nostre, de hockey sobre patins, amb quatre rodes, se'n ven només que a Europa, poc, i a Amèrica del Sud, i poquíssims, perquè hi ha molt pocs equips. Vol dir que jo li vaig preguntar inclús, escolta'm, i això del Babington, i em va dir, cony, saps el que t'arriba a vendre, això? Tot depenia de que les caixes comercials o que l'assumpte del Comitè Olímpic veguessin que això era productiu per ells, però el hockey sobre patins no era productiu.
Què caldria fer perquè l'hoquei fos olímpic?
Depèn del comitè que té el COI, que té un comitè de diversos membres de diversos països, inclús un rus, que vam anar a parlar inclús amb ell i ens va dir a mi no em digueu res, això ens va dir, això li deu el Sabaranc. I també li vam dir, però esclar, no. Això depèn de... Ja, es fa una reunió anual del COI, que hi ha tots els membres, i allà es trien els deports que han d'entrar. Nosaltres en aquesta reunió vam entrar una vegada. La Federació Espanyola hi va entrar-hi. I inclús vam presentar un llibre amb diverses fotografies i un historial, diguéssim, del nostre esport. Però el portuguès que ho va presentar, el Pepe Castelo Branco, es va equivocar perquè va posar els quatre esports i va ficar primer l'artístic, després les carreres i l'últim el hockey. I aquella gent va preguntar, però quin deport és el que ha d'entrar aquí? Clar, llavors això va ser un error perquè vam perdre per dos vots.
I creu que l'hoquei patins podrà ser mai un esport olímpic?
Hi ha dues coses que ens hem de començar a pensar a oblidar-ho. Primera és el que siguem olímpics al hockey sobre patins alguna vegada. Jo diria que no, perquè d'entrada, mira que ja la pròxima a Anglaterra no entrem. L'altra tampoc entrem. I estem parlant de 8 o 10 anys. Vull dir, entén-me. I aquest deport no és que vagi a més. Europa va a menys, amb practicants. I a Amèrica del Sud n'hi ha poquíssim. N'hi ha on hi ha més és Argentina, a Sant Juan. Però als altres països tenen unes lligues pues, curtíssimes, per exemple, de 6 o 7 equips. Clar, això no té una potència com per poder dir, pues, mira, això sí, hi ha les cases comercials que són les que venen el material, pues, són les que els interessa que hi entri, perquè, clar, allà on se fa l'Olimpiada es ven. Si alguna vegada ho és alguna cosa, o poden ser les carreres, perquè aquest sí que té potència, diguéssim, potència de venda a tot el món.
Pere Torres, expresident de la Federació Catalana de Patinatge, moltes gràcies, adéu-siau.
Adéu.
Toc d'hoquei.
I ha començat ja també la primera nacional catalana masculina. Aquesta categoria sí que s'ha pogut disputar al complet tota la primera jornada. Amb els següents marcadors, Manlleu 7, Calafell 3. Manlleu, per tant, que se situa com el primer líder d'aquesta competició. El Masies de Voltregà va vèncer per 6-2. El Mollet, el mateix resultat que va fer el Tona a la pista del Piera. El Barça B va perdre a casa davant del Taradell, un equip que en parlàvem la setmana passada, baixa de la primera divisió. El duel de filials entre el Mataró i el Voltregà va acabar amb victòria local per 2-1 per l'equip del Maresme. 1-2 va ser el resultat entre el Caldes i el Club Patí Congrés. El partit que s'havia de disputar entre el Bell-lloc i el Ripoll finalment es va canviar una mica de seu. Va jugar a Ripoll. Ripoll 1, Bell-lloc 2 va ser el resultat d'aquest partit. Finalment dos marcadors més. Reus Deportiu 3, Vilaseca 1 i Arenys de Munt 7, Vilanova Ull Blau 4. L'entrenador del Manlleu és Lluís Noguer i ens parla del seu primer partit.
Home, lògicament pel resultat va anar bé, per part nostra. Jo crec que bé, que la Fella té un bon equip, és un equip amb jugadors importants, però que el primer partit de Lliga, lògicament, encara acusen una mica la falta de conjunció, no? Nosaltres ja tenim l'equip fet de fa un parell de temporades i, lògicament, el rodatge que portem ens va beneficiar, no?
La classificació l'encapçala el Manlleu amb 3 punts per la victòria, seguit també de 3 punts del Tona, el Masies de Voltregà, l'Arenys de Munt, el Reus Deportiu, el Mataró B, el Congrés, el Taradell i el Bell-lloc. De fet, hi ha 9 equips que van guanyar, per tant, tots 9 tenen 3 punts i la resta d'equips sumen 0 punts.
Patinant per la xarxa.
escamotblau.com.
Aquesta és la web dels aficionats del Club Patí Vilafranca. És una web dinàmica que vol ser un punt d'encontre per tots els seguidors de l'equip de la capital de l'Alt Penedès. La web disposa d'un marcador per anar seguint tots els partits minut a minut, així com també enquestes, fòrums i notícies de tota l'actualitat del club, des de la base fins al seu primer equip. El club com a entitat també té una web, que per cert actualitza tard i malament. Per seguir l'actualitat de l'hoquei del Vilanova Ullblau, el millor blog de la xarxa és cpvilanova.blogspot.com. Al blog hi podeu llegir les cròniques dels partits, mirar diversos vídeos gravats per aficionats, així com també les imatges de jugadors i una extensa guia de links cap a altres webs del panorama de l'hoquei català.
Toc d'hoquei.
Tot seguit parlem de Barobari Esports, una empresa que va ser fundada l'any 1985 amb l'objectiu principal de col·laborar, investigar i promocionar en tot allò relacionat amb l'hoquei i el patinatge. Des d'aleshores han realitzat infinitat de tasques, promocions, col·laboracions i encara tenen molts més objectius als que volen arribar. I des d'ara també col·laboren donant suport al Toc d'Hoquei i des d'aquí, evidentment, els hi agraïm enormement. L'equip humà que forma Barobari Esports són grans apassionats dels esports i el fet d'haver-ne practicat en temps pretèrits garanteixen el millor assessorament als seus clients. A més, també disposen de comerç electrònic. Si vols anar a Barobari Esports, ho tens fàcil. Pots trobar-los a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93-490-7566 i també a internet a barobari.com. We'll be right back. El pròxim Mundial Femení d'Hockey Patins, que es disputarà al Japó i el partit que la selecció catalana va jugar al descans de les semifinals del Mundialet de Clubs de Reus, ajornen l'inici de la Primera Nacional Catalana.
Cal recordar que del 5 al 11 d'octubre la selecció femenina espanyola disputa el Mundial del Japó. Relacionat amb aquest Mundial, cal destacar que una de les jugadores més importants, Carla Guidici, va patir el passat divendres una lesió al topar contra una companya de selecció en un dels entrenaments de preparació pel Mundial. La jugadora del Voltregà va rebre un cop al nas i va ser traslladada a l'Hospital de Vic, on es va descartar una lesió greu, però que li farà disputar el Mundial amb una protecció especial a la cara per tal de protegir la zona afectada. D'altra banda, la selecció catalana també ha aprofitat aquesta aturada per jugar durant el descans de les semifinals del Mundial de Reus, que disputaven Barça-Valdano i Reus-Bassano 54. L'equip de Josep Maria Barberà va disputar un partit amistós contra la selecció catalana sub-19, un partit que va servir per mostrar el funcionament de les noves regles que impulsa la Federació Catalana i per anar fent proves de cara a la pròxima Copa Amèrica, tal com ens comenta el seleccionador català.
L'objectiu era molt clar, no? Era un aparador, era el campionat del món de clubs, i era un aparador per potenciar l'hoquei femení a les nostres contrades. Aquest era un dels objectius, a les contrades de Tarragona, ja que la veritat és que tot el que és la part central de Catalunya i la part nord, doncs hi tenim grans equips i jo diria que potser la millor lliga del món, no? Que és la Primera Nacional Catalana, pues també per fomentar una mica les contrades de Tarragona, no? Com alguna vegada també hem fet a Lleida, no? I l'altre era que doncs que vam fer el partit de control per nosaltres també, de cara ja a la preparació de l'any que ve de la Copa Amèrica, no? Que ja estem fent doncs el seguiment de diverses jugadores.
Aquests dos fets doncs han provocat que els partits d'aquesta primera jornada s'hagin ajornat.
Fins aquí el Toc d'Hoquei d'avui, un programa que podeu sentir també des d'avui per Ràdio Tordera, Ràdio Gelida i Ona Codinenca. A més, tenim també Ràdio Vic, Ràdio Silenci, Punt Siscamp, Ràdio El Vendrell, Ràdio Cap de Creus, Ràdio Disco del Coi, Canal 20 i el Picat Ràdio. Un espai que hem fet possible amb Marc Pijuan i Sergi Sabater amb la col·laboració de Xavi Aymerich, Joan Ramon Noró, Anna Sant Ambrosio, Oriol Gené, Guillem Carol, Marc Pallarès i Marta Luján. Tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet tocdhoquei.net. Adéu-siau.